En Figuera, el rellotge de l'Ajuntament de Palma, i és que ja queda poc pel dia de Cap d'Any i la revisió es realitza de manera especialment minuciosa. Amb aquest apunt arribem a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5 en punt. Ara vos deixem en Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que l'intèrpret d'enguany de la Sibil·la a la Seu serà un infant.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, tenim totes les lletres i tenim Níker Hernández, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb les xafarderes, ara ens toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal.
Molt bon dia.
En Celestia Olivé.
Som aquí.
I en Miquel Jung. Hola, com esteu?
Bé.
Bé, a punt de repassar aquesta taula de redacció molt nadalenca avui, ja ho dèiem, que mos toca posar-nos-hi i són els temes d'actualitat, com que avui de matí han conegut qui cantarà enguany la Sibil·la a la Seu.
Enguany veurem un fet inèdit en la història recent de la Seu. Fa des de finals dels anys 60 del segle passat que qui havia interpretat aquesta escenificació del judici final a la catedral de Mallorca havia estat una nina o una dona. Això va ser fruit dels canvis introduïts pel Segon Concili Vaticà, que va voler obrir la participació de les dones a les celebracions religioses. I d'ençà d'aquell moment sempre hi ha hagut una veu femenina interpretant la Sibil·la a la Seu. Però enguany la cosa serà diferent, perquè la Seu ha decidit recuperar l'origen històric d'aquesta peça i que sigui interpretada per una veu infantil masculina. L'elecció s'ha fet entre els nins de l'Escolania dels Vermells de la Catedral de Mallorca i mitjançant un procés de selecció que ha durat mesos. I finalment, el nin triat per interpretar la Sibil a la Seu enguany ha estat Toni López d'Escallar, de 12 anys, que avui ja ha declarat davant els mitjans que està molt content i emocionat perquè d'ençà de l'estiu s'està preparant per aquesta ocasió tan especial. La Sibil a la Seu s'interpretarà demà vespre, 24 de desembre, a partir de les 11, durant les matines de Nadal, presidides pel bisbe Sebastià Taltavull. Aquest acte inclourà el sermó de la calenda pronunciat per Lluís Torell Amé, de 12 anys també, i també membre de l'Escolania dels Vermells, com és Toni López.
Mira, aquesta és la notícia d'avui, a un dia d'aquesta nit de matines, aquesta nit de Nadal, les matines de Nadal a la Seu, que és extraordinària. I que avui ho han sabut, supos que també per no posar nerviós, òbviament, aquests nins de l'estiu saben que seran ells, però també per aquesta pressió, va més, no anunciar-ho al gran públic fins un dia abans, perquè estiguin també més tranquils, i així mos ho han traslladat també des de la catedral, la Seu de Mallorca, que enguany han triat aquest nin de 12 anys, Antoni López d'Escallar, que serà qui interpretarà i farà el cant de la Sibil·la, que, per cert, podreu veure per IB3 Televisió.
Mm. Així és, perquè se fa la retransmissió de matines. Uh-huh. I enguany crec que en millores tècniques, si no vaig errat. És a dir, que veuran les matines com no les han vistes mai. Com si IB3 ja no obrís una finestra a la catedral cada setmana, doncs, esforços en aquesta retransmissió de matines, que jo tinc una pregunta. Si hi ha Esblavet de Lluc, ja hi ha els Vermellets de la Seu, jo me demano, hi ha més colors? Hi ha els groguets de Santa Eulari?
Si un mix.
No, hi ha els groguets de Santa Eulari, els verdets de, jo què sé, de la parròquia de l'Assumpció, 9713-9900.
Això mateix.
Si qualcú té coneixement de corals infantils lligades, en aquest cas, a institucions religioses, per favor que mos telefoni, 9713-9900. Per ara duim dos colors, vermell i blau. Uh-huh.
Crec que tot té una seva explicació.
Sí,
ara
no. No, que evidentment deu tenir una explicació, però jo, lo dels vermells m'ha vengut com a de nou, ho he mirat i sí, evidentment, però no sabia si hi ha més colors. Per tant, si qualcú ho sap, escolta, quan no saps una cosa,
per favor,
quina és la millor política? Demanar-ho.
Sí, i sobretot si hi ha qualcú que ho sap, ens agradaria.
I són vermellets, també?
No, són vermells.
Són vermells. Mm-hmm.
Lo de vermellet ho he fet per analogia en sos blavets.
A veure, que durant una època, jo record, quan nosaltres érem infants, ja 90, que el meu germà també va ensenyar per la Sibil·la, i encara tenia també, era nin, tenia aquesta veu de nin, encara no havia canviat la veu, i me'n recordo moltes cases del poble que la gent ensenyava la Sibil·la, jo me la sé de memòria de dalt a baix, només d'escoltar el meu germà cada dia que nostre, practicant la Sibil·la, i s'estilava molt que fos un infant, que fos un nin.
No, i que n'aprenien més d'un.
Exacte, hi havia, sí.
Sempre hi havia una segona veu, per si pogués sí, passar qualque cosa.
Passar any de davant, i moltes vegades eren els escolanets qui s'aprenien la Sibil·la.
Jo és vera que de petit ja les veus femenines ja havien ocupat aquest lloc. Però record, i ho sé, en temps, per exemple, de mon pare, concos i això, que l'ha encantada, que ha encantat la Sibil·la. Per tant, temps enrere, sí que...
I no tan enrere, perquè no tan enrere. Tan gran.
I normalment associat a escolanets. Eren els escolanets
de fet,
de
hi ha moltes iglesis de Mallorca o de Balears que encara segueixen tenint nins que canten, nins masculins que canten la Sibil·la.
El que sorprèn és que sigui la Seu. Sí que
la Seu,
algunes parròquies on sí que si eres infant i encara no hi havia hagut aquest canvi de veu, que se t'havia agreujat i evidentment no podies fer de Sibil·la, hi ha parròquies on hi ha nins. Però allò que ha sorprès ha estat que la Seu, no, després que... d'un fotimer d'anys, hagi triat precisament
això. I que la Seu feia dècades que
més de 50 anys
tenia intèrprets professionals.
També.
Cantants.
Sí, perquè, per exemple, l'any passat Néstor Barceló crec que va ser una de les cantants de capella i cantant que fa molt d'anys que se dedica...
Ana Sofia Domènech, també de capella, que també l'ha cantada.
Són professionals. Però bé, ho deixem així, molt pendents demà vespre de les matines de Nadal a la catedral a la Seu de Mallorca, que cantarà la Sibil·la Antoni López d'Escallar, que té 12 anys. Però bé, com vos dèiem, ara vos hem d'explicar un altre tema. Per primera vegada, el Consell de Mallorca ha adjudicat subvencions per rehabilitar BICS, és a dir, edificis que tenen aquesta distinció i que es troben en mans privades. There is a house.
in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
Les cases de senyora Ials i Palaus de Can Vivot, el jardí del Fàbia, Can Orrat de la Torre, Can Calai, l'estudi general Lulià seran les úniques beneficiàries de la primera subvenció del Consell de Mallorca per rehabilitar BICS, béns d'interès cultural en mans privades. Dels 16 projectes presentats, només aquests 5 han estat resolts favorablement i d'aquesta convocatòria, per això, com que només n'han triat 5, han sobrat més de 500.000 euros, ja m'ho direu.
Bé, perquè crec que no hi havia propostes que s'hi hagin presentat.
Hi havia 16 projectes presentats, però només 5 han passat
tots els requisits,
exacte. Un d'aquests edificis que rebrà la subvenció és Can Vivot, una gran casa senyorial de més de 6.000 metres quadrats i que d'ençà del segle XV ha passat de generació en generació. Ara rebran 50.000 euros públics per subvencionar el cost d'obres de millora i renovació i clar, segons ha dit una de les seves propietàries a IB3, un reportatge que varen fer sobre aquest tema, això ajudarà a mantenir viu el seu patrimoni. Ara en xerrarem amb ella. Per altra banda, Can Catlà, Can Orrac de la Torre i l'Estudi General Lulià rebran entre 5.000 i 10.000 euros i els jardins d'Eufàbia més de 21.000. En Antoni Roca, vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni del Consell Insular, ha explicat que, clar, aquest motiu, que l'objectiu d'aquestes subvencions és que aquestes cases se puguin rehabilitar, que són molt costoses, costen molt de mantenir unes cases tan grosses.
Exacte. I nosaltres en volem parlar amb una d'aquestes beneficiàries, és la Madalena Quiroga, de Can Vivot, de Palma. Com anem, Madalena? Benvinguda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Gràcies. És una bona notícia per a vosaltres, aquesta, Madalena?
Bueno, és una gran notícia. És una gran notícia perquè, bueno, la recepció d'esta subvenció per part del Consell de Mallorca supone el primer reconocimiento por parte de una administración pública de la labor ingente y generosa que se realizan por parte de los BICS. Eso para empezar. Entonces, por esa razón, estamos muy contentas. Uh-huh. Esta subvención viene sobre obras ya realizadas, o sea que realmente hemos tenido que presentar, pues eso, las facturas y los proyectos de obras que se han realizado entre el año 23 y mediados de julio del año 25, uh-huh. O sea que es a trabajos hechos.
Clar, per això s'havia de presentar efectivament contrafactura, no? Perquè vegin les modificacions, el manteniment i allò costós que du mantenir una casa com per exemple Can Vivot, que encara conserveu molt com era originàriament i també, per exemple, teniu tapissos a les parets i bé, suposo que tot això és molt costós de mantenir.
Sí, bueno, es muy costoso mantener y es muy sacrificado. Uh-huh. Son proyectos, todos los que han recibido esta subvención, pues están manteniendo proyectos socioculturales importantísimos para lo que es la cultura mallorquina. O sea, que desde la parte privada, pues hay que reconocer también a todos los propietarios y a asociaciones que gestionan los BICS privados, pues como digo yo, es un reconocimiento como colaboradores necesarios e imprescindibles de la administración pública en esta difícil tarea de conservación de los monumentos protegidos.
Mentre nosaltres heu explicat qualque vegada que heu lluitat molt perquè no sigui un hotel Can Vivot.
A ver, no es que estemos luchando para que no sea un hotel, que eso solo va a depender de las posibilidades que tengamos de mantenimiento y de conservación. Es para eso que realmente hace falta, pues eso, convenios de colaboración y ayudas, porque, bueno, existen en otras comunidades autónomas, existen también en otros países, Y claro, si hay una colaboración, si hay convenios, si hay algún tipo de ayuda, pues los propietarios que realmente deseamos conservar y mantener, pues intentamos evitar el máximo posible que eso se tenga que vender. Ahí está el quid de la cuestión. Nosotros como propietarios de monumentos protegidos, pues estamos contribuyendo a la conservación y a la transmisión de un patrimonio histórico del que se puede disfrutar pues los mallorquines, nuestros visitantes, y estamos contribuyendo pues mucho al conocimiento pues de nuestra historia y de nuestra idiosincrasia, ¿no?, en general. Pero bueno, eso cuesta mucho, y además hay que tener en cuenta que los BICS estén en manos privadas o en manos públicas, tienen una protección altísima, lo cual a veces es un obstáculo también a la hora de su mantenimiento. Por una parte, la administración te los declara BIC, tú tienes muchísimas prohibiciones, muchísimos obstáculos, pero todo esto no tiene que ser a cambio de algo, ¿no? Te declaran un BIC, pero si no es a cambio de una ayuda, pues es muy difícil de mantener. Entonces, en esa medida, pues es la primera vez que el Consejo de Mallorca o una administración pública realmente se da cuenta de que tiene que colaborar en tanto que quiera también que se conserven estos bienes.
Mm-hmm. Clar, a més, Can Vivot, se pot visitar, té la part museística i també teniu una biblioteca molt important, així com obres úniques que se poden veure a casa vostra, no, Madalena?
Sí, bueno, aparte del edificio en sí, que ya de por sí es un monumento excepcional por su estado de conservación, porque es un palacio vivo, o sea, un palacio vivo que se puede visitar, que está abierto al público y que además está como estaba hace 400 años, ¿no? O sea, Can Vivot está como se quedó en 1717. Luego contiene también muchas obras de arte que también son excepcionales, tiene cuadros importantes. Pero sobre todo su interés ya no es tanto por las obras institucionales que pueda tener, sino es el conjunto en general, el que se mantenga pues como era un palacio a principios del siglo XVIII.
Matalani, perquè si tu ho entengui, com se fa el manteniment? Anau com a parales i dius, avui me toca l'ala norte, avui me toca aquesta habitació, i
pues
clar,
más o menos,
anau
más
restaurant,
o menos.
Perquè clar, té unes dimensions, Can Vivot, que és un palau que és preciós, però clar, m'imagino que fins i tot passar l'aspiradora en tot un dia a Can Vivot deu ser complicadíssim.
No, tú lo has dicho, realmente está muy organizado, ¿no? O sea, tenemos muy repartido cada día lo que se hace, lo que no se hace, para que al final de la semana, pues todo se haya podido revisar, repasar, esto en cuanto a temas de limpieza y en general. Luego ya en temas de mantenimiento, pues sí, más o menos tenemos una programación de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer. Siempre hay imprevistos que hacen que una cosa pues no se pueda hacer en el momento que lo tienes previsto y lo tengas que hacer en otro momento. Pero bueno, sobre todo mantener un monumento de estas características supone un gran trabajo de organización, uh-huh, y también pues de mucha gente que de forma voluntaria pues colabora y ayuda para que esto se mantenga.
¿Y cómo has tenido esas claus de Can Vivot? Es que yo me imagino que debes un poco rollo el gato pardo, que tu un moment determinat dius, s'ha acabat. I agafa't la clau i tanca't la porta. Clar, no és tothom que pot tancar una casa senyorial com aquesta. És que, clar, és una casa del segle XVIII en el segle XXI, clar, han passat tant d'anys que és que ha de ser al·lucinant una mica aquesta sensació que podeu experimentar.
Sí, la verdad es que cuando estás aquí dentro no te das tanta la impresión, es más cuando vienes desde fuera, porque al final vivimos pues como todo el mundo, ¿no? Pues es, lo que pasa que, bueno, que es nuestra casa, pero la vida cotidiana pues al final es la misma que el resto de la gente, eso sí, con mucho más trabajo, con mucha más responsabilidad. Y como tú dices, bueno, pues te paseas con un manojo de llaves enorme que va cerrando puertas. Yo me paseo con una cesta por la casa, pero en la que tengo pues las cosas que nadie se puede imaginar, ¿no? Aparte de las llaves, siempre llevo una linterna, siempre llevo un destornillador, siempre llevo unos alicates, tijeras, porque
siempre,
en cualquier momento siempre necesitas alguna cosa de estas. O sea, sí, es una cesta de estas, una cenalla mallorquina, uh-huh, que siempre va cargada de las cosas más imprevisibles.
No, no, tota una experiència, Margarida.
Sí, sí, exactament. I gràcies, Magdalena Quiroga, per explicar què suposa aquesta ajuda, aquesta subvenció per part de Patrimoni del Consell de Mallorca per mantenir aquestes cases com Can Vivot. Moltes gràcies, com dèiem.
Pues muchas gracias a vosotros. Nosotros la verdad es que confiamos y deseamos que esta convocatoria de ayudas tenga continuidad y que marque, pues eso, el inicio de una interesante colaboración entre los bienes protegidos y las administraciones, ¿no? Uh-huh. Para que parece que se han dado cuenta de que realmente somos unos colaboradores necesarios, ¿no? Para el mantenimiento del patrimonio.
I tant. I vosaltres decorau per Nadal?
Pues mira, tenemos un Belén muy bonito.
¿Ah, sí?
Y después hemos, bueno, también como tenemos algunas piezas interesantes del Adrià, pues siempre aprovechamos estas fechas pues para sacarlas también un poco a la luz y que a la gente durante la visita pues pueda ver piezas que estén relacionadas con la Navidad y piezas bonitas e interesantes, grabados. Uh-huh. Y así le damos también un poquito de ambiente navideño.
Ok, de clar, que si hagués de decorar tota sa casa, tendríeu...
No, todo sería imposible, pero sí hay algunos espacios concretos en los que sí, pues hacemos Navidad como toca.
Y Domal Dines, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y felices Navidades.
Igualmente, Domal Dines, fins una altra. I acabem aquesta taula de redacció amb un tema ben important, perquè vos hem d'explicar com ho heu de fer si voleu evitar bregues i discussions aquest dies de Nadal.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...
Nadal és una època plena de dinars, de sopars i de trobades familiars, i a vegades tornar a xerrar amb una persona que fa temps que no veus i que no pensa com tu i en veure's per al mig pot sortir malament.
Vaja.
I abans d'arribar al sopar de la nit de Nadal de demà, ens ha fet ganes comentar un article del País que explica com sorgeixen les bregues precisament en aquests sopars i com evitar-les.
Au.
Com sorgeixen aquestes discussions? Anem per feina. I de segons una psicòloga entrevistada per fer aquest article és perquè aquestes celebracions són un espai on et junten moltes persones amb històries i dinàmiques que normalment, durant la resta de l'any, no apareixen. I per Nadal es barregen totes formant un brou perfecte perquè hi hagi conflictes. I a més, de vegades es recomana que no han d'evitar el conflicte, sinó posposar-lo, per no fer passar un mal moment a les persones que dinen o sopen a la mateixa taula. És a dir, no han de discutir el vespre de Nadal si de cas ho han de deixar per després dels Reis. A part de qüestions íntimes o personals de cada família, la política apareix al capdavant dels temes delicats. Segons l'Atlas de la polarització de l'Estat espanyol, l'any passat una de cada cinc persones, un de cada cinc espanyols, va viure una discussió forta per motius polítics durant el sopar de la nit de Nadal o de cap d'any.
Una de cada cinc.
Una de cada cinc.
Això ja m'interessa. Ja m'interessa.
I què hem de fer quan som testimonis d'una discussió? I doncs, segons aquesta psicòloga, s'ha de baixar d'intensitat, s'ha de rebaixar, i intentar no entrar en el contingut de la discussió. S'ha de parlar amb un to calmat i posposar o proposar una pausa. El prioritari és rebaixar la tensió i triar un altre moment per tenir aquest debat complex. La taula del sopar de Nadal no és ni el lloc ni el moment per tenir-lo, diu aquesta dona. Ai.
Que no sigui el moment de menjar neula, perquè n'hi haurà per tot.
Te la pots entrevessar, adéu.
N'hi haurà per tot.
És que, clar, de fet, hi ha un tros de corà que Toni Gomila ho diu, i diu, sa padrina surt, diu, Allà xerrau de cosa més alegre.
Exacte.
Però si qualcú se li ocorre xerrar en Trump a mi sopar de Nadal, que pot passar, que segurament passarà aquest dies, per exemple.
Clar. I en Trump
no
ja
ho
dinamitza tot.
És veure que ja aquests dies hi ha tanta gent a la taula que temes en surten,
I
un
tant.
Darrere l'altre.
I és veure que, Pentura, tens parents que sí que els veus sovint, que com a la família més nuclear, però a vegades venen cosint d'en fora.
Però si hi ha parent d'en fora...
Que fa estona que no veus...
Demostra que ets la llengua. No? O no?
Sí.
Ah, no?
A xerrar de coses més alegres.
Sí, però arriba un moment que jo crec que és allò que passa, que ja acumules molt de sopars de mossegar-te la llengua.
Sí.
És a dir, que hi ha gent...
I anys, i edat.
No, i que hi ha gent que és especialista en besposar totes les seves idees i tot el seu pensament. I, sobretot, imposar-lo. I arriba un moment que pots fer un paret i dius, escolta, fins aquí.
Calculi, fas el contrari i explota tot.
No, i a més que hi ha gent que tu notes, que té aquest punt subversiu, que li agrada donar opinions polèmiques o petites butats en les quals encendre la flama de qualsevol discussió. I tot tenim un familiar d'aquests, i si no el teniu és que sou vosaltres, que fan una mica de... que fan una mica de peresa.
Tota la família feim molt de dinars i sopars plegats durant la resta d'any.
Bé, nosaltres també, però sempre hi ha
qualque... Ara, diumenge, dinàvem tots els que soparem demà, que és la família més nuclear, i llavors...
Nosaltres també, però després hi ha alots, també les coses se complica, perquè els nens tenen altres necessitats que els adults no tenen, no, però bé, que a vegades un nen crida, no plora, no menja...
Llavors
no...
també hi ha certes edats on no entenen que la morfologia corporal d'altri no té per què comentar-se.
També. Que és important.
Que hi ha preguntes que ja no s'han de fer.
Això de t'has emmagrit, has engreixat, tot això no importa.
No fa falta.
No passeu aquest comentari.
No.
Jo penso que, però tot almenys, així com, per exemple, en Celesties més de paivagats ànims, jo penso que han de tenir com un repertori de respostes o de preguntes preparades.
Jo també ho trob.
Que qualcú te diu, ai, t'has engreixat, no jo. I tu, aquestes arrues, l'any passat no les tenies.
I clar, així sí que hi hauria la guerra.
No, vulguis que no, fas entendre a l'altra persona que no té per què opinar del teu cos. O, per exemple, aquesta doga que te fan aquest calçons, l'any passat no hi era, jo de tu no menjaria croquetes, per exemple. I aleshores... pagues una mica en la mateixa moneda, perquè tota aquesta gent...
Les has de tornar.
Oh, i tu no tens enamorat, no tens enamorada, i tu ja has decidit fer la passa de separar-te, que és allò que pensant tots a la família que passarà, per exemple. És a dir, quan qualcú toca temes que tu no t'interessen, optes per tocar els mateixos temes com si fos un boomerang.
Sí. Pot anar molt malament, això.
Pot ser molt divertit.
Fatal. Sí, divertit pot ser,
però... després, clar. Durant, no ho sé.
Però contestes amb una pregunta, primer contestes no tenc en lota, no tenc en lota.
Dius, ai, no sé què dir-te, sa vida ha anat així, i tu... ja has fet la passa de separar-te, perquè jo fa anys que pens que hauries d'haver-ho fet. Sí. I a partir d'aquí ja ensates un melonet de debat interessant.
Hi ha gent, Ventura, que s'ha separat fa poc i vendrà tota sola, o tot sol, en el sopar, de Nadal, en el dinar. Tampoc no faceu sang, però en tu aquella persona està dolguda.
Oh, perquè vos separàreu. Clar, si tu saps que una cosina teva o un...
Bé, ses
un...
cosines també volen saber cosa. Sí. Ses cosines, qui diu?
Tu
saps,
perfecte, me sap molt de greu, estimat. Si durant tot... si aquesta persona s'ha separat fa 3 mesos i en 3 mesos no has trobat l'oportunitat per demanar-li com va anar aquesta separació, es dinar o sopar de Nadal
no és
el fòrum.
No és el moment de fer-ho.
Veu, racó sí, Ventura.
No, no és el moment.
Reconec.
Perquè llavors, si qualcú se posa a plorar,
clar.
Què fas?
Pensa que això són dies com d'hipersensibilitat. Mos agradi o no, és a dir, no sé si estan programats o mos han programat o mos han deixat programar que és Nadal, mos té tots com a més tous i que tot ha de ser pau, ha de ser amistat, ha de ser concòrdia. I clar, se manca d'algun d'aquests ítems pot fer que te plantegis la teva vida
de fallir.
I te pot tenir una mica sensible.
Que no passa res si qualcú plora, però bé...
No. Que... però millor que no, millor que te
m'arribi. Triar per triar.
Sí. Sí. Però és veritat que estan més sensibles i, per tant, intentem ser un poc comprensius entre tots, tenir un poc de paciència, un poc de...
O si no, si no voleu crear conflicte, pregunta, jo què sé, preguntes neutres que te demanen, ai, com t'avança per a... Has llegit Madame Bovary? I aleshores optes per fer una dissertació sobre Flaubert. Jo maduré, t'he decidit enguany. Com a tres temes preparats, la caiguda de l'imperi romà, per què creus que va caure l'imperi romà? I a partir d'aquí estires d'aquest fill i estic convençut...
Pot durar tot el sopar.
Clar, o la gent s'aquellarà i te deixarà d'empipar durant tot el dinar, que també pot ser meravellós.
I és dinar, és a dir, menjar, no és un motiu de discussió, el que vostre?
No. A mi una cosa que m'encanta, que sempre fa mo mare en les meves ties, que és quan ja duim 10 minuts, ai, en sa picada ja haurien dinat.
Sí.
No sé
bé,
per què, no sé per què han fet tant de plats. Sí. A mi és una cosa que
m'ha...
Sempre
hi ha menjar per...
I postre i tal, me meravella.
Sí. Menjar per un exèrcit sencer.
No, però sempre. No se critica mai a sa persona que ha fet el menjar.
Això no.
No. Sigui bo, sigui dolent, t'agradi
el meu perdí, sí que ho fan. El meu perdí sempre manco. Troba...
I del molt mal.
Falta això, altre,
sí.
Però...
Falta sal, no.
Però l'hem de deixar fer.
No.
Però no surt aquest comentari. De, no, aquesta patata com Nadal... poca crua.
El dia de Nadal, no. Però els altres dies pens que haurien de començar a parlar si un dinar o un sopar no t'agrada. Perquè si no, no hi ha marge de millora. Aquesta cosa tan mallorquina de quan vas a un restaurant i no t'agrada no dir res i no tornar-hi, i així han tancat molt de negocis perquè ningú els va avisar, no els hi va dir amiga, date cuenta.
Però jo crec que ho saben, Elsa. Bé, no ho sé. Si tu fas una cosa que no està bé... No, bé, no ho sé.
Doncs que com que tot m'ho surt bo, lo poc que faig sempre m'ho surt bo perquè és l'únic que faig, doncs...
Jo veig quan una cosa no...
Pan bòlit són bon
no,
de fer.
No m'ha sortit bé del tot. En som conscient i intenten millorar, però sin pic. Però bé, pau, amor i tot allò que pugueu, un pot de paciència aquests dies i intentau passar-ho allò millor que pugueu. Ara feim un tento.
El teu moment de Tèntol.
Hola, què tal? Som en Biel Font i som d'Esplà de Natesa. I res, un moment Tèntol per mi seria aquell que se produeix just abans de, per exemple, començar una actuació musical. És a dir, quan ja s'ha fet tota la feina que s'havia de fer prèvia, quan s'ha provat so, els músics estan a puesto, tothom està preparat, però que encara no és hora de començar. I aquell moment que és un moment que és ideal per relaxar-se, per estar tranquils, per prendre qualque cosa i per fer el que un vulgui. Són aquells minuts una mica morts, per dir-ho de qualque manera, encara que són també igual d'interessants perquè mouen moltes emocions. Molt bé, pues, moltes gràcies per tot.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que faig una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Oh, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu. Ara sí, ara sí, tenim el canal estendàtil.
Ah, que no. Igual que el meu cat. El meu cat també se n'ho mira.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espiar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Com mantenir una cara ben neta i més jove? Escoltau bé el que us direm. És neteja i no limpiesa, perquè fem net o netejam, no limpiam. I de bé, per una neteja facial bàsica poden fer servir productes com aigua micel·lar, escrit amb vela geminada, llet, crema, bàlsam, gel o mousse, que s'escriu M-O-U-S-S-E. Tots són netejadors amb textures i capacitats diferents. Després de fer-nos la cara neta, ens hi podem aplicar tònic per equilibrar el pH de la pell. Ara ja la tenim neta i tonificada. Seguidament, podem aplicar-hi sèrum, no suero, o crema, segons el tipus de pell i l'edat. I no oblidem la crema de protecció solar diària, que de cada vegada és més necessària per la intensitat del sol. De tota manera, sempre va bé consultar els especialistes d'aquest àmbit. I ja estem a punt per sortir al carrer. Cara ben neta i clanxa feta. Terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Arribat en Tomeu Canyelles. Com estàs, estimat?
Molt bé.
Molt d'anys.
Ens esperim de l'any ja.
I molt ben acompanyat, sí.
Avui sí, avui ben acompanyat. No ho esperava ningú. Oh.
No, Tomeu. Quina sorpresa, mem.
Podria saludar aquesta sorpresa? Abans de tocar-se els cabells, mem, podria saludar aquesta sorpresa?
Que noms?
Uriel.
I quant any tens?
5 i mig.
5 i mig.
I de on vens, Uriel?
De Palma.
Vens de molt en fora, tu.
Ah, sí? De on vens? De on vius?
A Colomies.
Colomies, però Colomies on és?
A França.
A França.
A França.
Bé,
oh.
Vull dir, avui tenim un confit francès. Uau. Aquí a la taula.
I tu xerres francès a l'escola. I què dius? Bonjo?
Sí.
I riu.
Pot dir-ho, no? Llavors s'anirà mullant a poc al llarg d'aquesta secció, perquè, Uriel, avui jo t'ho duc un tema, vos duc, però també ell en concret, un tema que apassiona, que és el dels ballants.
Ah, sí? T'agraden els ballants? Em fan a França de ballants?
Sí. N'has fet allà a França?
Sí.
Molt gran, molt petit?
He fet...
Has de xerrar el micro, t'has d'apropar un poc més.
A vegades en faig grans, a vegades en faig petits.
Bueno, una bona diversitat.
Sí, 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 a vegades grans, a vegades petits, molt bé. I d'avui parlant de ballems, i perquè, clar, la veritat que darrerament hem parlat molt perquè s'està recuperant amb força.
Sí,
no sé
jo
si
avui he quedat sorprès anant fins i tot bé, passejant per Portal, n'he vist a llocs on abans no n'hi havia, vull dir, la gent s'està posant molt les piles en sorbetlens.
Molt, molt, molt. I n'hi ha de preciosos.
Jo no sabia que faríem aquest tema, però puc confessar que Ropits varen comprar el nostre primer ballem aquest diumenge.
Ja està comprat.
Ja està comprat i ja està posat aquest nostre. Ja tenim naixement.
Fantàstic. I d'Alba, el que dèiem, Tomeu, que ballets se n'han fet tota la vida, però se sap quan se comença a prendre forma aquesta tradició.
I de moment, fa un parell d'anys, un grup d'investigadors plantejà, a partir de la descoberta d'una sèrie de figuretes de terracota que es van trobar a Pompeia, que ja pintura es feien ballets. Si tenim present que la ciutat desaparegué l'any 79 després de Crist, és una teoria un poc atagosarada i sense massa fonaments. Sí, poden dir que l'any 1223 Sant Francesc d'Assís va inaugurar aquesta tradició instal·lant un pessebre al voltant d'una menjadora d'animals. I ho ha fet intenció de predicar al voltant de la Nativitat de Jesús, i es veu que aquesta idea va funcionar bastant bé perquè marcaria el naixement d'una tradició que comença a la península itàlica i que en algunes contrades provocà veritable furor social. Per exemple, entre els segles XVII i XVIII, la noblesa i la cort napolitana instal·laren un ballens amb unes escenografies espectaculars, tant és així que a poc altres corts europees començaren a adoptar una tradició que durant dècades estigui molt arrelada a la cultura nobiliària i eclesiàstica, i s'hauria d'esperar més o manco cap al segle XIX quan aquesta costum arribar a les cases, i, en definitiva, una accessibilitat cada vegada major en relació a les figuretes.
Mm-hmm. Clar, i a Mallorca podem estar ben contents i d'ha de tenir un dels ballems més antics d'Europa, que és el ballem de la sang.
Sí, poca broma, perquè xerram d'un ballem que remunta a l'any 1536 i que el converteix en el més antic d'Espanya i pràcticament de tot el continent europeu. Cal especular si és el més antic perquè fins i tot aquestes figuretes escultòriques de fang que tenen a darrere com una història apassionant. Aquell any, l'any 1536, un vaixell procedent d'Itàlia plegà un fortíssim temporal i el seu capità va prometre que si et salvaven oferiria com ets vot una ofrena. Aquell tresor, no? En fi, no deixa de ser una petita llegenda, però no perdem de perspectiva que l'ordre franciscana tingué un paper significatiu a l'hora de promoure aquesta tradició en els convents, especialment en els territoris mediterranis. Per tant, hi ha indicis que Mallorca, com a la resta d'illes de l'arxipèlag, hi hagués ballems de similars característiques. No obstant, hem de dir que la importància històrica d'aquesta fa que sigui un bé patrimonial molt, molt valorat, i mostra això és que després de 10 anys poden tornar a visitar el ballem de la sang durant aquestes festes, atès que ja han acabat les seves obres de restauració.
Exactament. Tomeu, quan és que els betlens comencen, però, a prendre força i a convertir-se en una tradició que feim any rere any per aquí, per les nostres contrades, que com dèiem, de cada vegada més... Més se'n fan i més se mostren i més betlemistes hi ha.
Amem, tenim notícies de betlens a les esglésies de Catalunya durant el segle XIV, a València, i en el segle següent també a València. No? Però el cas és que certament hi va haver un factor polític determinant en el segle XVIII i té a veure amb la corona espanyola. Uh-huh. Carles III, aquest monarca, d'alguna forma porta una costum eclesiàstica a l'àmbit domiciliar. Es pot dir, per tant, que s'apropia d'una tradició exclusivament religiosa per convertir-la en una celebració civil. Clar. De cop i volta, la creació del pessebre i la seva ambientació podia ser un acte per ser viscut en família, com una activitat de Nadal. Carles III faria dels betlens unes grans aficions fins al punt que col·leccionava figuretes. No? S'acostuma es perpetuaria no només en seus fills, sinó també aquelles famílies nobles de Madrid i d'altres capitals peninsulars. Aquesta demanda faria que sorgissin els primers artistes dedicats a l'art del betlem. És a dir, es crea un nou mercat vinculat al naixement de Jesús, però també, diguem, una major democratització perquè respecten aquesta tradició.
I passa a ses cases, fet-se ses cases, es betlem, que abans només se feia.
Evidentment, i trobar més peces... Tu, men, Muriel, com fas aquests betlems? Què hi poses?
Què hi poses, tu? Muriel, en els betlems? Hi ha un bon Jesuset?
Sí? Què més hi poses?
Què més? Hi ha animals? Quins són?
Pues gallines.
Gallines?
Gallines la primera, eh? Està bé.
Molt bé.
Què més?
Menet.
Oques.
Ah, també oques. Què dius? I què més?
Amem, jo me consta que també poses figuretes de Star Wars, eh, Gigi?
No en tinc de figuretes.
Oh!
Val.
No en té. Però em posaria, si en tinguessis? També se'n posen en el betlem. Això no ho sabia, jo.
Jo normalment no poso, però és que...
Però coneixes gent que sí? Uau,
que sí,
que modern. Quin betlem és modern.
Això, pintura a França és una tradició, a lo millor, amb aquesta visió més laica, més republicana, posar, no ho sé, en Darth Vader, per exemple.
A França també hi ha tradició de fer betlems, també.
Jo, però és que sí. Sí. Tu, Uriel, ho pots confirmar si allà se'n fan de betlems?
Tu, a ses cases n'hi ha... O n'hi ha més aquí?
Ben, que te sentiguen bé, No te sentim.
Què trobes? Tu, quan vas a casa dels teus amics, a casa dels teus amigues, posen el betlem ara per Nadal o no? No ho saps.
Per mi que és més d'arbre.
Això sí.
Has fet sabre.
Ara, vine, nosaltres en tenim un aquí també d'arbre, darrere tu. T'ha agradat, eh?
Molt clar, bé. Però no sé si figures de Star Wars, però estaria bé ara també que parlessin d'una figura del betlem que suscita passions autèntiques, com és el Kegene.
Sí, poden dir que ja és un clàssic dels betlems, és a dir, aquest pastoret que vincla el cos i que sol ubicar-se en algun lloc més o manco dissimulat del betlem. Una figura que culturalment associem a Catalunya, però que té una tradició geogràficament més extensa i pot ser no tan coneguda. Tot i experimentar variacions en la seva estètica, el troben també a Múrcia, en la figura dels cagones, a Portugal, on se'ls coneix amb el nom de caganeiros, o fins i tot en el sud d'Itàlia, present en la figura dels anomenats cacones. Vull dir que a la Mediterrània compartim aquest gust per humor escatològic, però si gratam una mica més dins la simbologia, entendrem la seva raó de ser. Hi ha nòlegs, com és el cas d'en Joan Amades, que han interpretat aquesta figura del betlem com un símbol de prosperitat a partir de la fertilització de la terra. Altres, en canvi, veuen una alegoria de bona salut i el desig d'alegria durant les festes de Nadal. Bé. Llavors també és vera que sí, hi ha com aquesta tradició de convertir famosos futbolistes...
Sí. Això
i
per
que...
Catalunya s'estila molt.
Sí, sí,
aquí
sí.
No sé si tant, però bé, si és símbol de bona salut, benvinguda. Mm. Benvinguda sigui, Tomeu. Per acabar aquesta secció, te volen demanar men quin és el paper del betlem a l'escenari de la cultura mallorquina del segle XXI, ara.
I d'això crec que és una tradició, podem dir en salut, no? Perquè pensem que l'any 2001 es va fundar a Mallorca l'Associació Betlemistes, que és una entitat sense ànim de lucre que plega un bon grapat de mans d'aquesta tradició. Pensem també que l'any 2022, de la seva mà i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, és a dir, el Felip, s'elaborarà una guia dels naixements amb objectiu de promoure els betlens i així també contribuir a la cultura i a la llengua de les Balears. No? Això també ha donat peu a altres iniciatives dirigides a promoure la tradició, com és la creació de rutes temàtiques que porten una nova mirada al nostre patrimoni. I bé, jo crec que tot això en conjunt no només manté viva la costum dels valdans, sinó també l'esperit d'unió, aquesta màgia que fa des Nadal un moment tan, tan veritablement especial de l'any.
I tant, dic que bé. Família que viu a fora, que això és fantàstic.
Sí, sí.
Can Oriol.
Acaba d'arribar fa res.
Quan t'has arribat? Avui o ahir? No te recordes. Oriol, mos pot dir com se diu Bon Nadal en francès? Com ho deus?
Ho saps, mem.
Sí. Si no, en també ho sap.
Com dius molt d'anys en francès?
Com se diu?
Ai, que es mos ha quedat en blanc.
En anglès diu Merry Christmas. I en francès?
Ah, se mos ha quedat, oh? Ja ho veurem un altre moment. Però, mem, menjarem torró en guany?
Ves.
Sí? O ja n'has tastat?
Ja
n'has tastat, vai. Ja
n'has tastat. Ah, molt bé, ben fet. I del que passeu molt bones festes, fantàstiques, Tomeu, molt d'anys.
A vosaltres, molt d'anys.
I bé, encara mos queda
sí,
un altre...
Sí, mos veurem dia 30.
...brostejar abans d'acabar l'any. Però sí que aquest de Nadal, sopau en família, fareu ballem... Sí.
Baldem, mem, aquí tenim la baldemista, que ara no té xerrera, però que sí, que demà s'encarregarà a fer un bon baldem, no és així? Mm-hmm. Sí?
Així m'agrada.
Ben.
En Tomeu t'ajudarà, que li agrada molt fer baldem,
sí,
que sí.
Sí, clar que sí.
No, i per... Sí, digues. A tu t'encanta, que bé.
Deixarà aquí a prop. Oh?
Pels infants és fantàstic fer baldem, perquè és com un exercici de creativitat d'això, d'imaginar... que fan les pastores que van cap a una banda, cap a l'altra, que van arreglar les gallines...
I posarà moltes gallines, ja mos ha dit, Núria, no?
Què més?
Oques.
Oques? Oques, galls.
Galls? Mm-hmm. Reis en posaràs?
Gall només n'hi pot haver una.
Reis no en tenc.
No en tens?
No tens reis.
Han d'anar a comprar reis avui cap vespre. Com pot ser això? De fet, molt de micro aquí un reis.
De fet, avui llegia que els reis, que ho deia en Gabriel Vivedoni, que els reis cada dia els han de fer avançar un poquet.
Ah.
Perquè els han de posar fora de l'establia, d'allà on hi ha naixement, perquè cada dia els han de fer avançar un poquet, fins al dia de Reis, que han de ser ben davant el bon Jesús, perquè és el dia que li duen l'ofrena, li duen els regals. Ho faràs així.
Ho farem,
ja
sí.
Ja t'han donat una bona idea.
Vinga, idò.
I així estem entretenguts cada dia.
Bé, els consells del professor Bibiloni també van a missa.
Una passeta més a fer avançar aquest camell amb aquests reis. I idò, també, moltes gràcies, molt d'anys. Gràcies molt per venir.
Molt d'anys.
Oriol, molt d'anys. Gràcies. Bones festes.
Digues adeu.
Adeu.
Adeu, gràcies. Adeu. Gràcies. Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Aquest Nadal, IB3 Ràdio t'ofereix una bona selecció de concerts. Ressonadors. Ossipai. La Granja. Gerai Cortés i els concerts del Nadal eclèctic. Consulta la nostra programació a ib3.org. Passa un Nadal ben musical amb IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Ara vos hem d'explicar que l'artista poble de Collage, Jaume Serra, aquest dissabte inaugura l'exposició Infern Flors. Moon's eyes frozen shut, these vacant lanes are no longer shut it up.
suit set to a backwards brief. Hit those buses, flap the heaps. Up above where the skies are cheap. With pioneers, with chandeliers. Dark and darks and domineers.
Infern Fluor és l'exposició d'obra en Colàs que Jaume Serra inaugura aquest dissabte 27 de desembre a partir de les 7 del capvespre al seu espai Serra Manley de Sa Pobla. Crea obra de Colàs digital des de 2013 que des d'un inici tenen un fons surrealista. Li ve de la seva afició per col·leccionar revistes i diaris antics dels segles XIX i XX. De les imatges que sempre han estret ens du a una altra realitat, a un altre món. Durant la seva trajectòria ha participat a Palma Foto i la seva obra ha il·lustrat la revista Oprah Winfrey.
I volen saludar-lo. Jaume Serra, com anem? Benvingut.
Hola, com estàs?
Molt bé, tu? Com va?
Bé. Acabant de fer peces, sempre, sempre al darrer.
Tu t'hi poses per Nadal, oi? Ara inauguraré una exposició i serà passar festes.
Sí, cercava una data i és impossible trobar dates ara entre Nadal, Sant Antoni, Cap d'Any, i vaig dir, després de tres dies de menjar, de dinars i sopars, una hora baixa de dissabte, una bona exposicioneta aquí de tranquis.
És un bon moment, està ben triat. Sí. I a més que és una bona idea per una carta de Reis, o no, Jaume?
Sí, sí, m'han llegit. M'han llegit el pensament, però sí, a veure, ho volia fer l'any que ve, però vaig dir, si ho adelantam un poquet, i a lo millor els reis tenen bon gust i trien qualque cosa per aquí.
Clar, perquè és que a vegades no hi pensam en regalar coses artístiques, i aquests regals són fantàstics perquè són únics, no és bo?
Sí, la veritat que sí. A veure, aquí és vera que la gent, en general, pues, el concepte de regal és un altre. Costa una miqueta comprar-te. És vera que hi ha coses que dius, bueno, no m'ho puc permetre, però dissabte hi haurà preus, jo crec que per tots els públics, assequible.
Molt bé. I què hi trobarem en aquesta exposició? Diu que és de collages, però què faràs?
Sí, és collage, però clar, me'n vaig molt de... Abans era collage digital, era així un toc més surrealista, i aquesta particularitat és que són originals, no són digitals, empleant pues, això, trossos de revistes i diaris d'aquests antics de la meva col·lecció, i la particularitat que d'aquí ve el nom de Fluor és perquè fa un parell de mesos que tinc una eina nova, per dir-ho de qualque manera,
sí?
Que és molt senzilla, que és una placa de... Sí, una jelly plate, una placa de gel, se diu. I m'ha anat molt bé per tenir papers, però conservant, o sigui, no... Si tu pintes amb un acrílic una revista, ho taparàs tot, però amb aquesta placa els atenyeixes, li dones el color, però s'aconsegueix conservar el que hi ha darrere encara. Uh-huh. I li donava un toc molt, no sé, diferent de tot el que he fet. Sí, no sé si dir que és un poc pop, uh-huh. No sé, i Infern Fluor, però m'ha agradat el nom. Infern, perquè mai rompre dit fa tres mesos i ha estat un poc un infern, perquè encara vaig a rehabilitació, i Fluor per el colorido que tindràs exposició.
Ningú pensava que Infern ho has posat perquè te vas rompre.
Sí, sí, ha estat una tardor de merda, per dir-ho clar.
Clar, és que per un artista rompre-se un dit deu ser complicat.
Sí, sí, sa mà dreta, per octubre ja en vaig fer una, que la vaig fer en guix, i aquesta, precisament la placa de gel aquesta me va ajudar molt, perquè fa que no hagués d'utilitzar gaire sa mà dreta, i me va permetre organitzar una altra exposició per Art i Copes, i ara ho he com a, bueno, 2.0, 3.0, he millorat la tècnica.
Mm-hmm. Clar, Jaume, tu consideres que has fet un altre estil d'art amb aquest hàndicap que tenies, amb aquest dit que tenies malament? Tu notes que has evolucionat o senzillament t'has adaptat en els mitjans?
Sí, jo crec que m'he adaptat, perquè... Sí, també he evolucionat, eh? He evolucionat, no res... Jo crec que els que venguin no veurà res extraordinari en el sentit de que no he inventat res, però dins el que és la meva trajectòria sí que troc que m'ha servit per descobrir eines noves, que potser, si no hagués tingut el dit romput, no hagués adquirit mai aquesta placa de gel, per exemple, i no hagués acabat fent aquestes coses, que també, per exemple, hi haurà, a part del quadre, del collage... com a mínim un objecte customitzat, que és una guitarra elèctrica que me varen donar, que no funciona, i la veritat que ha quedat bastant xula i també estarà exposada.
I d'on sorgeix la teva passió per col·leccionar revistes del segle XIX i del segle XX?
Tot va començar... Bé, ve de dues coses. D'una casa que mon pare fa molts anys va comprar aquí a Sa Pobla, i a l'hora de buidar-la hi havia una sèrie de còmics, i després d'una cosina que també se dedicava a això, a anar de viatge per països i recopilava paper vell, i jo, la veritat que he tingut sort, vaig començar a furgar un poc, i cases que buidaven, o, bueno, sí, bàsicament cases que buidaven, i després un parell de contactes també bons, i en el final, amb 12 o 13 anys, pues, jo crec que tinc... Sí, bé, m'estim ment no dir-ho, però jo crec que hi deu haver més de 30.000 revistes aquí.
Sí. És a dir, que tenim ara per l'estona, si vol fer servir les revistes.
Sí, jo sol emplear, és vera també, perquè quan buiden, n'hi ha que estan en mal estat o no estan completes o tal, i sol emplear aquestes, perquè les que estan senceres, me sap un poc de greu rompre-les per això. Normalment, en tot el que tinc de revistes incompletes, és d'allà on trec el material que puc pintar o tenir o el que sigui.
Deus tenir realment una maroteca espectacular.
Sí, no està catalogat ni res, però més o manco sé del que hi ha. Sí. Uh-huh. Que molta cosa del segle XIX, que més en gravat, i després moltíssima cosa de revista il·lustrada fins a la Guerra Civil, i coses dels anys 60 i 70 també hi ha cosa.
Uh-huh. Que interessant. Clar, tot això te dona molta cosa per poder crear tu també, i esperam que te vagi molt bé aquesta exposició, que recordem que s'inaugura aquest dissabte, dia 27 de desembre, a partir de les 7, en el teu espai, perquè és allà on tu també tens espai creatiu, Norbert, Jaume.
Sí, aquí en el carrer Iglesia Pobla és l'estudi allà on tinc l'arxiu, i allà on faig escolar, i allà on altres vegades hem presentat llibres, que el darrer precisament va ser d'en Tomeu Canelles, que ara ha estat aquí. I concerts, també, bueno, el que mos deixen i el que se pot.
Ben bé. I de Jaume Serra, molt d'anys, moltes gràcies, i supos que els Reis pensaran en tu i en el teu art.
Ara bona, m'esperen que sí.
Pensaran
molt d'anys a tots.
A passar
gràcies.
Per aquí. Només faltaria molt d'anys per a tu també. Una ferrada. Gràcies.
Gràcies, adéu.
I don Jaume inaugura aquesta exposició Infant Flor a l'espai Serra Manley de Sa Pobla, amb aquest punt artístic-cultural. Posarem punt en aquesta hora, i després arriben els serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una.